Camins. Dos sense distàncies completats, millorables, però bé, no hem mort en directe, no podem demanar més. I ara, nova ració de ràdio en el nostre corralito habitual de Camins. La màgia de la ràdio, que de vegades és frenètica, sort que, com us diria, hi ha coses, sensacions interiors que de vegades et porten, et fan volar. Molta sort d'aquestes sensacions. I avui començarem amb un tema que va molt amb mi, em ve molt de gust, perquè jo vaig créixer amb aquesta cultura i encara la tinc incorporada al meu ADN. Avui al Camins arriba el món dels còmics. Ai, el gran Quino, ai, Francisco Ibáñez, ai, René Gostini i Uderzo són els meus referents dels còmics. Avui tindré uns de nous, ja veureus. Bona vesprada d'aquest dimecres 8 de juny del 2022.
Dia 1 després de...
Conèixer més sobre la Fundació Habitat 3, que té com a missió donar resposta a les necessitats d'habitatge entre persones en risc d'exclusió social. Ens va donar detalls Xavier Mauri, el seu director. Tema de rabiosa actualitat social i lleugerament preocupant, o molt preocupant, l'habitatge irà al Camins. Dia 1 també després d'un nou T'espero lluny d'aquí, amb l'experta en viatges Mònica Padrol, que ens va parlar del creuer que acaba de fler, un creuer fluvial, per això m'he liat per fluvial, per fler, pel Rin. La vida de la Padrol al Camins. Moltes gràcies per triar-nos, per fer-nos costat. Comença ara i aquí el vespre radiofònic més social i espiritual de Catalunya. Vinga, bell mig de la setmana.
Avui, per començar els Camins...
Com us deia, ens endinsem al món del còmic i us presentarem l'obra Assís, amb guió de Raúl, i il·lustracions de Pedro Espinosa, una aventura sense ànim de lucre que han posat en marxa des del segell editorial Top Crash. Rebrem la visita dels seus autors per explicar-nos detalls.
Continuarem amb...
La nostra mestressa, ama i senyora de les xarxes socials, María José. Tornarà i rompre al nostre programa i farà la seva secció quincenal Hashtags, amb allò més destacat a les xarxes socials. Que oyen mis ojos, María José, que oyen mis ojos.
I arribarem a les 9 de la mata.
El nostre llevat dins la pasta, la secció que ens porten els amics de la Pastora l'Obrera de Catalunya, avui també amb Dani Gómez Oliver, el qual forma part de l'equip tècnic de lafede.cat, que és, doncs, ho coneixerem. Ben atents a veure què ens explica.
L'enquesta del dia al nostre compte de Twitter, Camins Estel. Avui us preguntem...
Sou lectors de còmics? Com que de seguida us presentarem aquest còmic, Assís, un de ben especial, us volem preguntar... Sou lectors de còmics? Sí, d'humor, d'aventures, de manga? De manga? El manga també està molt de moda avui en dia. O no gaire, la veritat? Vinga, va, teniu l'enquesta al nostre compte de Twitter, @CaminsEstel. Volem saber...
I recordeu que també podeu seguir-nos a Instagram al nostre compte Camins Estel i recuperar els nostres continguts a la carta a l'aplicació Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
Dimecres, bell mig de la setmana, estona de ràdio que entra molt bé a aquesta hora del dia. Fem Camins amb vinyetes i entrepans. Des d'ara i fins les 9, ens hi posem.
Amb Rafa Sanahuja... Camins.
9 minuts, gairebé 9 minuts i mig, que passen de les 8 de la vesprada. Música futurista, aquí al Camins, futurista. La Paula i els seus dits vertiginosos que sempre ens sorprenen. Vinga, a veure, que avui tinc moltes persones que saludar. Nacho Sala, bona vesprada.
Què tal? Com esteu?
Benvingut. Raúl, bona vesprada.
Hola a todos.
Estava despistat perquè els acabo de conèixer i no sé qui és qui. Els he de posar uns cartellets com si fos la ONU, allò, corresponsal i tal. I Pedro Espinosa, bona vesprada.
Hola, bona tarda.
A veure, Nacho, ara presentaré qui sou qui, en detall. Però la primera en la frente, que m'agrada fer-la, quin missatge tenen els sants per als joves avui en dia? A veure.
Doncs aquesta és la pregunta que volem respondre amb la col·lecció de vides de sants. Què ha de dir un sant als joves del segle XXI? I si som capaços de destilar el seu missatge i fer-lo atractiu, fer-lo actual, haurem assolit l'objectiu d'aquesta col·lecció.
Bona resposta, Nacho, per ser la primera. Nacho, Raúl, Pedro... Vosaltres direu tanta gent, perquè doncs per posar en valor un acte que jo qualificaria com a força insòlid. Aquests tres senyors, cadascun en el seu àmbit, Raúl com a guionista, Pedro Espinosa com a dibuixant i Nacho Sala com a editor, han creat el còmic Assís, que, com podeu imaginar, està basat en la vida de Sant Francesc, una iniciativa sense ànim de lucre que han posat en marxa des del segell editorial Top Crash, també amb Albert Vidal i Joan Martí, juntament amb Nacho Sala, Sala al capdavant d'un equip que té com a objectiu fonamental, i ens ho explicava ara mateix el Nacho, la creació i la distribució de còmics de vides de sants, adaptades al llenguatge, aquí està una de les claus, jo crec, i l'estètica actuals per tal de connectar amb el públic juvenil. Nacho, va, començo per tu, de seguida parlo també amb els altres dos convidats, però sobre la idea general, vides de sants adaptades al llenguatge i l'estètica actuals, com es fa això? I encara més important, creus que té un públic?
I tant. I tant.
Sense ofendre, eh? No, preguntar-nos ofender.
Absolutament. Bueno. No, la idea inicial sorgeix doncs, de tant en tant nosaltres enviem a casa, tenim molta colla, tinc 6 fills, i convido mossens a casa a sopar.
Molt bé.
Perquè vegin que són de carn i ossos i que és gent doncs, atractiva. I que...
Doncs ànims, perquè mengen, eh? Els mossens,
sí que mengen, sí.
Els mossens són de menjar.
Sobretot els joves. I... Tres d'ells em van dir que la seva vocació la van trobar quan de petits llegien còmics de vides de sants.
Home.
I vas dir, doncs jo vull una col·lecció d'aquestes a casa meva.
Uh-huh.
Vaig anar al mercat, vaig veure que el que hi havia no s'adaptava al llenguatge dels meus fills, que estan doncs, amb els videojocs. I amb...
És que avui en dia l'agilitat de coses que han de passar, i és veritat, si agafes una cosa una mica més antiga, no els encaixa bé.
Sí, sí. És
ha d'estar actualitzat.
Veure una pel·lícula quan tu eres jove.
Home, jo els hi vaig posar a Star Wars i a la mitja hora em van dir, bueno, però què és esto? O sigui, si no està passant res.
Exactament.
Portem mitja hora i no ha passat res. O sigui que estic decebut amb aquesta part de la meva paternitat. Però continua.
I llavors vaig veure que al mercat doncs, no hi havia col·leccions de vides de sants adaptat al llenguatge de la gent d'avui dia, dels joves d'avui dia, i després va començar una sèrie de diositats que no són casualitats, sinó que, pel que sigui, doncs, em vaig trobar el Raül, que ja el coneixia de fa temps.
Ara entrarem perquè la història és curiosa, és curiosa. Després
és bestial.
Sí,
doncs
sí.
No faig spoilers.
De moment no fa, però ho explicarem.
Molt bé.
Per tant, aquesta inquietud de trobar una cosa actualitzada que us heu posat vosaltres mateixos. Mira, ara em centraré en el còmic en sis. Assís. Volia començar per tu, Raül, perquè, a veure, tu ets guionista de fama internacional, tinc entès.
Dicho así
sobrepassa una mica, però és la veritat. I sobretot has treballat molt a França. Però tinc entès que la gènesi del còmic, ara ens feia 5 cèntims el Nacho, té un principi molt concret. Com vas conèixer, Nacho?
Aquí en Espanya és molt difícil dedicar-te al món del còmic, vivir de ello. Quizás un dibujante lo tiene más fácil, ¿no? En el mundo de la publicidad, de la animación, haciendo storyboards. Como guionista es difícil, por lo tanto tengo mi trabajo de verdad. Soy conserje en la zona de Tres Torres.
Sí.
En la zona alta de Barcelona y llevo ya 26 años allí. Allí conocí a mi esposa y bueno.
Bueno, has fet vida,
Toda mi vida ahí. Y Nacho visita esta portería con bastante frecuencia y él se enteró a los vecinos de arriba de que yo dibujaba, digo que yo hacía cómics y tal, y me preguntaba y empezamos a hablar, ¿no?, sobre ello. Él tenía esa idea en la cabeza dándole vueltas y empezamos a... a gestar-lo.
Sí, que tu has dit, Nacho, que és... Podíem dir-li casualitat, però no ho veus clar que sigui una casualitat, eh?
No ho veig clar, perquè jo feia temps que estava buscant algú que m'ajudés a ficar-me dintre el món del còmic i no tenia ni idea de com fer-ho, perquè no vinc d'aquest sector.
I nos conocíamos desde hace mucho.
I ens coneixíem de fa temps. I un dia li vas dir, escolta, aviam, Raül, tu què fas amb l'ordinador aquí, a la porteria? Segur que tens una trama mafiosa o algunes coses...
Un guionista té una mica de mafiós, també.
I em va dir, no vas desencaminat, perquè és que sóc guionista de còmics. I em va deixar flipat, no? Perquè no m'ho esperava, aquesta resposta.
Sí. I a partir d'aquí una mica surt la col·laboració. I com va arribar fins al Pere, al dibuixant? Com et van atracar a tu, Pere?
Bé, pues Raül y yo nos conocemos ya de hace bastantes años.
Ah, aquí ya
hemos hecho alguna colaboración, me ha liado en algunas cosas siempre interesantes. Uh-huh. Siempre me ha gustado mucho su trabajo y íbamos hablando también de... Bueno, ya habíamos hecho algunos intentos de cosas para Francia y, bueno, pues queríamos hacer algo y nada, pues vamos a hacer algo. Y pronto
me llama
y me dice, oye, que está este proyecto, que te apuntas. Y digo, pues sí, claro.
Claro, sí, tan fácil, ¿eh? Tan fácil.
Sí. Sí, no, pues necesitaba un dibujante versátil, ¿no? Que fuera capaz de dibujar varios registros y no es tan habitual, ¿no? Encontrar a alguien que tenga esos registros y Pedro cumplía con creces, ¿no?
Es un maestro, Pedro.
Es un maestro, es un maestro. Per ser, Pedro, tu ets de Logroño, tu ho dia abans fora de micro, però vull deixar constància en directe. Un dels meus herois favorits del còmic viu les seves aventures a Logroño City i m'has dit que coneixes Puffman, de Joaquín Cera.
Sí, sí, sí.
Doncs, claro. Doncs queda recomanadíssim als nostres oients, si volen divertir-se una estona també, segurament és un còmic molt més lleuger que el d'Assís, que segur que té una càrrega moral més important, perquè de Puffman molta moralitat no pots treure, però rius molt, Puffman. Tornem al tema que jo me'n vaig. És clar, Raúl, Pedro, vosaltres en principi no sou creients, tinc entès, i tanmateix aquí esteu portant endavant un còmic amb tota la càrrega de la fe sobre un sant. Com us heu sentit amb això?
Ese era el reto. Ese claro. era el reto, ¿no? Alguien no creyente, com afrontar un encargo, porque no deja de ser un encargo interesante, pero un encargo así de un personaje que conoces muy por encima y a la que te metes. En San Francisco empiezas a descubrir un montón de cosas y quería eso, narrar en el cómic ese tránsito, ¿no? Como a través de dos personajes que son dos chavales de la escuela pública que les encargan, muy a su pesar, hacer un trabajo sobre San Francisco, cómo empieza a calar esa persona, ese personaje, esa figura en ellos, ¿no?
Uh-huh. Y Pedro, ¿tú cómo te has sentido?
Pues la verdad es que bastante cómodo desde el principio.
¿Sí?
Enseguida vi que había dos tiempos, ¿no? O el tiempo del presente, que es el de los chavales con sus dudas, sus su vida cotidiana y sus vidas familiares, que también salen en el libro. Es un libro que, en lo que es la parte del presente, yo creo que es muy interesante porque no solo salen los chavales, sale su entorno, su familia, y se va enriqueciendo de problemas cotidianos que tienen los chavales, que con los cuales yo creo que cualquiera se puede identificar, ¿no? Y luego, en el transcurso de la investigación que hacen sobre San Francisco de Asís, ahí meto otro estilo completamente distinto, en el que trabajo con acuarela. Simplificándolo, uno es más artificial y el otro es más a mano, más artesanal, que és el de la vida de Sant Francisco d'Assís.
Perquè, clar, aquesta és una pregunta que jo volia fer-te. Imagino que tu tens les teves característiques com a il·lustrador, perquè normalment cada il·lustrador té el seu traç definit, pot variar una mica, però és reconeixible. No sé si has hagut de modificar alguna cosa en el teu traç per adaptar-lo a la temàtica o no.
No, jo no estoy del todo de acuerdo contigo.
Ah.
Porque esto de que cada dibujante tiene su trazo es un tópico. Le pasa a mucha gente. Hay gente que no sabe salirse de un estilo y hay gente que, por lo que sea, no sabemos entrar en un estilo único.
Vale, sí.
Es como varios idiomas, como manejar varios idiomas. En los 80 se dio un fenómeno en muchos cómics de que el estilo era un recurso narrativo. Lo cambiabas para contar una historia. Y salieron montones de dibujantes experimentales. Raúl, el dibujante de Madrid, hubo bastante tema vanguardista en el que el estilo se cambiaba en la misma historia. Y a mí eso me encantaba. A mí eso me ponía mucho. O sea, el poder someterme a llevar en un mismo cómic, ¿por qué no le puedo? Si el personaje está nervioso, ¿por qué no lo puedo hacer con trazo nervioso? Y entonces estás diciendo que el personaje está nervioso por el dibujo. Entonces, no me ha costado nada. La respuesta es que no me ha costado nada cambiar de estilo porque es bastante connatural en mí.
No, pero ya me agrada molt que perquè jo al final no sóc cap expert, o sigui, jo sóc un consumidor de còmics una mica allò a l'uso,
sí.
Però està molt bé perquè jo sí que tenia al cap aquest identifico els autors amb el seu traç perquè segurament no els he investigat massa.
Sí, sí. No es muy bueno en muchos casos tener diversos estilos, porque a la gente lo que le gusta es probar la Coca-Cola y que la Coca-Cola sepa Coca-Cola.
Claro.
Entonces, que le cambies el estilo no es muy comercial, pero en mi caso es que no sé hacer otra cosa.
No, ya está, es fantástico. Y en aquel caso ha estat molt bé. No voy a pensar una mica... que és clar, en la comunitat dels que es dediquen al còmic la temàtica podria ser una mica xocant per a la resta de la comunitat del còmic, és a dir, que potser hi havia una mica de mirada de reull, allò de dir, bueno, què estan fotent ara?
Así de claro, amigos míos que me... así en privado, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué
estás fent?
Sí, ¿no? ¿Qué falta te hace? ¿Pero por qué? ¿Esto por qué? Joder, es un encargo, ya te digo, es como un reto, ¿no? No he hecho nunca algo
claro.
Así. No sé, pero mucha gente. Claro, es que yo hago trompetistas ladrones en el Raval, hago samuráis pelirrojas que se van a Irlanda. Nostradamus y sus discípulos, ¿no? Magia, demonios. Y de repente, San Francisco de Asís, ¿no? Se quedaron con el culo torcido, ¿no? Que suele decir.
Pero m'agrada molt el concepte, és un repte que segur que
sí.
heu arribat a assolir-lo amb escreix. El missatge de Sant Francesc és alliberador, transformador i evangèlic. Ser franciscà avui suposa tota una aventura sense oblidar les seves dosis de seny i bogeria. El cristià està cridat a fer aflorar fonts d'esperança, un repte per al món d'avui. Són paraules, Nacho, pronunciades per Fra Antonio Adánez, provincial dels franciscans conventuals a Espanya i també un dels grans artífexs del còmic durant l'acte de presentació que vareu fer. Què va significar la presentació que estigués present Fra Juan Antonio Adánez en aquest acte?
Bueno, era molt important perquè era un d'aquests mossens que ens va dir que quan era jove doncs va descobrir la seva vocació llegint còmics de vides de sants.
És dels que sopen a casa teva?
Sí, sí.
Ah.
Sí, sí. I sopa bé, també.
Home, clar. Això ho dono per sentat.
Sí, que va ser molt fantàstic tenir-lo allà perquè tenia el testimoni de la llavor, de la primera llavor, encarnada doncs, en el Juan Antonio. No? I després perquè ens ha recolzat des dels inicis. O sigui, quan li vam comentar el projecte va dir ho recolzarem a tope. I tant si ens ha recolzat. No només encarregant doncs, molts llibres pels seus col·les, sinó també doncs, perquè ens va posar una figura fantàstica com és el Lluís i el Fray Abel, que ens va ajudar a seleccionar perquè tota la història sigui el més fidel a la realitat.
A tope.
Perquè la documentació ha estat també mitjançant els franciscans, eh?
Sí, sí. Sí, nos han ayudado muchísimo. Cuando tú hacías alguna cosa que, ostras, que en este año no tenían la túnica, no el hábito de este color, ¿cómo que te ponían?
Sí, sí. Sí, sí, sí. Està molt bé perquè saben que el còmic és fidedigne a la història, eh?
Absolutament. Sí.
Molt bé, fantàstic. I què ens explica justament la història? Per on preneu el personatge d'Assís per portar-lo a aquest llenguatge actual que volia l'editorial? I ens has fet fins cèntims, no? Que són dos estudiants, dos joves, que els encamanen aquest treball de l'institut o del col·legi.
Sí, és que la idea és senzilla. És el que pone la contraportada perquè tiene que llegarte pronto, ¿no? Esos sí. Chicos que les encargan ese trabajo, pues preferirían hacerlo de cualquier otro personaje de la historia, pero la profesora, lo veremos por qué, ¿no? Los junta a ellos dos, precisamente, le da este personaje y tienen que...
¿no? Que buscarse la vida.
Pero...
Y van descubrint exactament les coses sí. que proposa Sant Francesc.
Estan com el perro i el gato mentre se van peleando entre ellos.
Ah, perquè a més es porta malament.
Sí, 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 sí. Muy mal. Desde el principi.
Tienen pequeños problemas que resolver. Y eso también ayuda, ¿no?
Es un viaje del héroe, es un viaje, sí, un viaje sí, del sí, héroe. Sí. Y es que he tingut asignatures de guió. Lo del viaje del héroe lo tengo aquí, ho tinc aquí incorporat. Nacho, aquest projecte de còmics de Sants està finançat mitjançant el sistema de crowdfunding, ho comentàvem també una mica abans d'entrar en directe, donatius que es donen per assolir una quantitat determinada que permeti que pugui veure la llum, no? La obra o el que estigui fent el creador. Com ha estat aquest procés? Fàcil? Complicat?
Doncs ha estat molt ratador, també, perquè és dir, escolta, recolza'ns per aquest projecte que tenim, volem fer aquest llibre dintre del que serà una col·lecció, i va ser increïble la resposta de la gent, perquè centenars de persones...
Centenars?
Van comprar...
Ah, doncs és impactant,
El còmic per avançat i després s'han esperat doncs, tot el procés de fer el còmic, que ha estat un any...
He pensat que tenemos que cobrir un objetivo de 40.000 euros. Ara se hacen vercamis de 3.000, 1.500 i enseguida, objetivo cumplido. Sí, claro. Con claro. Mi amigo, digo, esto en 4 días lo hace, pero 40.000, o sea, fue hubo que remar
era
ahí.
Era ambiciós.
Sí, perquè el que volíem, sobretot, era que no només la història tingués la màxima qualitat i el dibuix també, que ho tenen, sinó que la qualitat del paper, capadura, tot és... A tope.
És premium. Sí. És
premium a tope.
Sí. Y cubrir el proceso creativo, porque los TVOs no se hacen solos, ¿no? Los autores cobran, tienen esa manía, ¿no?, de pagar hipotecas sí, y tal, sí. De comer y...
Com els locutors de ràdio, tenim manies similars.
Ja.
Escolteu, ja per anar acabant, teniu pensat més sants per tornar a la càrrega? Teniu ja segona entrega pensada?
Bueno, decidida no. Pensada,
esteu...
sí, tenim diversos candidats i ens hem acabat... Bueno, ara ja hem creat com una comunitat entre tots els del crowdfunding, i els hi demanem ajuda, els preguntem, i d'entrada hi ha com dos o tres finalistes.
Vale.
Però bueno, si ens convideu un altre dia, us ho explicaré.
Home, tant, esteu convidadíssims perquè ha estat una estona de ràdio guapa, i a més jo us puc donar també les meves opinions, que són molt assenyades. Pedro, Raúl, us apuntareu al nou còmic o què?
Per mi sí. Encantado.
Jo és que m'encanta fer aquests atracaments en directe. Ara t'imagines que diuen, no, ha sido una experiencia horrible i nunca más en la vida.
Nunca
más me volverán a pillar. Se'ls veu en els ullets que els hi brillen, que han estat feliços i contents de fer.
Si nos dejan hacer, ahí estaré.
Exactament, aquesta vez. Doncs Raúl com a guionista, Pedro Espinosa com a dibuixant, Nacho Sala com a editor, també amb Albert Vidal i Joan Martí de l'editorial Top Crash, han creat aquest còmic assís basat en la figura de Sant Francesc i que serveix com a punt de partida d'un projecte que pretén la creació i la distribució de còmics de vides de sants, adaptades al llenguatge i l'estètica actuals, per tal de connectar amb el públic juvenil. Moltes gràcies a tots tres per visitar-nos, per aquesta tasca, per la simpatia i la complicitat, i molts ànims en tot el que porteu endavant.
Gràcies a tu.
Moltes gràcies.
Vinga, doncs fem una pausa i María José.
Ràdio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia dues finestres informatives de 15 minuts per conèixer millor l'actualitat social i religiosa. És l'espai sense distància per apropar-te a les notícies més importants del moment amb els seus protagonistes. T'esperem de dilluns a divendres a 3:45 i a 6:45 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Camins.
Sucedani de María José Mendoza. Bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Bueno, ja ens has fet l'enquesta abans i moltes gràcies, María José.
Gràcies a tu, sempre.
Molt bé.
Amb Rafa Sanahuja.
No, tu no ets la Raga, ets una altra persona.
Jo soc María José Mendoza.
Què faré, María José?
Camins.
Seguiu-nos.
I altres persones que expliquen coses.
María José.
2 minuts, 1 minut i mig, arribarem a 9:15. Ara sí, amb la María José Mendoza autèntica, no amb la versió aquesta xinesa que es va colar no sé quin dia a l'estudi. Gran moment, amb la Mercè Raga, un petonet per ella. María José Mendoza, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa. I salutacions a l'Ignasi, ja que estic.
Vale, però...
Que està de retira espiritual...
Estàs bé amb mi? T'he de demanar perdó per alguna cosa? O és que de vegades...
Estic atabalada avui.
Estàs atabalada. Bueno, ja som dos.
Però amb ganes de fer la secció, com cada 15 dies...
Clar que sí.
Que ja lluitarem per cada setmana.
Vinga, comencem amb un tema que té Catalunya en un puny.
Sí, perquè quina és la notícia de la setmana? De l'any, del moment. La separació de Shakira i Piqué. Nuestra historia acabó. No siento tu calor. Efectivament, Piqué ja no sent la calor de la Shakira. Clar. I s'han anat amb unes altres. O això és el que diuen els rumors, que li ha sigut infidel.
Ja veus.
Després de 12 anys i 2 fills, han posat fi a la seva relació i així ho han expressat a través d'un comunicat. Lamentem confirmar que ens estem separant pel benestar dels nostres nens, que són la nostra màxima prioritat, demanant respecte a la privacitat. Gràcies per la comprensió.
Molt fan d'aquesta imitació que has fet de Shakira.
I jo he de dir que...
Clavada, l'has clavada.
L'he clavada. Hem passat d'això...
Quin programa aquest, eh? És la Macedònia de la ràdio, és que no se sap.
Aquesta cançó era com una declaració a Piqué.
Sí.
Me enamoré de su barbita, de sus ojitos azules. Però qui no s'enamora del Piqué, sisplau, senyor?
Home. Algun madridista diria que és complicat d'estimar-lo.
Home, és que és una mica punyent. Jo
sí,
ho he de dir.
És punyent.
Però és
punyent.
Guapo. I jo crec que això el salva.
Té una retirada. Té un què sé jo.
Un què sé jo. Doncs hem passat d'això...
Sí.
A això. Te felicito que bien actúas.
Solo me cabe duda. Con tu papel continúa. sea, rima duda con duda, ¿eh?
Te felicito que bien actúas.
Ah, actúas.
Con bien.
Clar, me la estás allà...
Me la estàs
fotent, Piqué, con tu barbita i tus ojos azules.
Hem passat d'enamorar a... Ah. Que bien actúas. Que bien actúas. Això no és el que era. Després de... Bueno, de ja fa uns anys de Casilla i Casillas
es que estem,
i Sara Carbonero.
Estem gairebé de luto, María José.
Sí.
No passa res, no ha mort ningú, eh?
I jo he de dir que els tuitaires no han tardat a fer publicacions
de l'assumpte. És estrany, perquè a Twitter no es comenta gairebé res.
Res, mai.
Però en aquest cas sí que han sortit a comentar.
Què ha passat? Aquesta piulada m'ha fet com gràcia perquè diu: jo només espero que la Shakira sàpiga que a Catalunya som hashtag Team Shakira i que el mamarratxo del Piqué no ens representa.
Els titaires, allò, afinant la punteria cap a Piqué.
A Inbelievable. Bueno. I l'altre que diu, aquest m'encanta: només volia recordar que en Piqué i la Shakira són els dos del 2 de febrer.
Home, és veritat.
Els dos, els és dos. Molt heavy.
És clar, és molta casualitat.
I quan els casualitat? Nens no siguin grans, hauran de decidir si van al cumple del papa o de la mama. Aquest m'encanta.
Molt bé, molta creativitat. I el que no arriben a pensar ells mateixos, segurament ja es pensa a Twitter.
Sí. Eh? I l'últim que diu... No ho sé, noies. Jo penso que una part de Catalunya ha mort quan la Shakira i en Piqué ho han deixat.
Home, una part de Catalunya que tenim representada en aquest estudi, Maria José, perquè
exactament.
El to que li han donat a aquest moment és funest.
Sí.
O sigui...
És que després d'això, de...
Sí, diu,
de Casillas i Carbonero i l'altra parella,
clar.
Que a mi em fa molt
quina,
mal
quina,
quan
quina,
es va separar.
Quina?
Paula Echevarría i Bustamante.
També allò...
Això va ser un col·lapse total.
Sí, veritat.
Sí.
Perquè semblaven la parella perfecta.
Sí, però no. Mai saps on trobaràs l'amor de la teva vida.
Des del control tècnic del nostre servei de documentació ens apunta que hi ha una altra parella que també va impactar molt, que és Chenoa i Bisbal.
Ai, és que aquesta ja... Ojo, això ja és paraules, un hashtag sencer.
Paraules majors.
Bueno, això ja és... Escondidos...
Perquè Alfred i Amaya, això ja no
el
va
Freddy?
Tenir... Alfred. El Freddy.
Ah.
El Freddy Krueger. El Freddy Krueger i Amaya.
El Freddy Amaya. Jo crec que estava una mica cantat, eh? Perquè després d'Eurovisió ja...
Sí, consideres
com que si no t'he vist... No me'n recordo.
Tu els miraves als ulls i deies... no durarà.
No. I jo crec que va ser Amaya que va dir fins aquí. Adéu-siau.
Bueno, doncs ja hem pentinat sobretot Piqué, que ha sortit molt ben parat d'aquesta sí. secció. Ojo, que si Piqué despenja un telèfon, de Mateac ens diu coses mirant-nos als ulls també. Escolta una cosa, tenim
una
algun tema? Altre tema? O què? O ja amb això tirem...
No.
Ah, mira, vale.
Compte, eh?
Home.
Amb l'himne. Perquè l'altra gran notícia són els 70 anys de regnat d'Isabel II, la regna d'Anglaterra, l'anomenat Jubileu de Platí, celebrat als seus 96 anys.
I està feta una xiquilla, eh?
Una xiquilla.
Tu li poses un uniforme de col·legiala i pot anar perfectament als maristes.
Pobra regna. O sigui, molt fort. I s'han fet esdeveniments especials
sí.
on Anglaterra ha gaudit del gots de la festa com desfilades militars i concerts, i a causa de la seva reduïda mobilitat no va aparèixer en alguns dels actes previstos.
Com? O sigui, ella no va estar? Ah, no, sí que va estar, però
en
no tots.
En alguns no, perquè ella estava... No diré cap a on
jo et puc dir que
més
que... Que un locutor d'aquesta casa, un dels seus somnis humits...
Joan Trias, sí. Ja sé, que li agrada molt la reina Isabel. Sí, sí.
Ara,
has donat
com Mario, allò, ha sortit la moneda.
És que jo he de dir que Twitter, com sempre, ha fet xup-xup.
Sí, màgia. Twitter és màgic.
La gent ha dit, el jubileu d'Isabel II és un dia tan bueno com cualquier otro para recordar que a lo largo de su historia el reino de Inglaterra ha invadido todos los países del mundo menos 22. He aquí el mapa. La gent ha aprofitat la vinantesa per dir, venga, venga...
Aquí rep tota Anglaterra, no només la...
Tota Anglaterra.
La venga, sí.
És molt fort.
Home, escolta, que tenim una felicitació
sí,
del papa.
Sí, del papa que ha dit bendiciones de unidad, prosperidad y paz.
Per a la regna?
Sí.
Ah, molt bé.
Encara que l'especial focus l'ha rebut al petit, petitonet, príncep Lluís, que és el basnet,
sí. Lluís.
Per les seves, sí, per les seves gesticulacions davant de la desfilada aèria.
I què feia amb la cara?
Es tapava la cara...
Ah, jugava.
Quina
edat té, Maria José? Quina edat té?
4, em sembla.
4? Oh, quina mona.
Molt mono.
I Milan i l'altre? I Milan i els de
Sacha
i Piqué? I Sacha?
Sí. Quan... Jo no sé si estaran plorant a casa seva o no. Però des d'aquí, el recolzament total des
totalment,
de Ràdio Estel.
Totalment.
I passem a l'altre tema.
Sí, ràpidament, Maria José.
Ràpidament. anem a veure. Passem d'un tema d'amor a un tema de reialesa a una qüestió d'alçada, perquè avui s'ha lliurat la Creu de Sant Jordi a Pau Gasol.
Vaja.
I la imatge del dia ha estat la sí. de l'exjugador al costat del president Pere Aragonès,
sí.
que, clar, un és molt alt i l'altre és molt baixet.
Eren Gandalf i Frodo, una mica allà al pati.
M'estàs fent spoiler.
Ah, perdona, vale. Perdona.
El tema és que Andreu Ginola, periodista, ha posat una foto dels dos que realment no sé si és un tema de perspectiva, ja t'ensenyaré la foto.
Home,
ja posaré la foto a les xarxes.
De perspectiva i de centímetres, perquè clar...
Perquè realment Gasol se'l veu com molt més alt a la foto i Aragonès molt més baixet.
Sí.
I llavors la gent ha començat a dir el que tu deies. Semblen Gandalf i Frodo, si és Photoshop, si és el Hobbit, o... si cada vegada que poses retuit a la foto és més petit Aragonès.
Allò que fan de cada retuit hago más grande la cabeza de Bruce Willis, no? I va
exacte.
Creixent, va creixent. Doncs una mica
és
això. Escolta, Maria José, gran secció avui, pentinadetes a dojo i ens hem divertit molt, com sempre. Ets un...
No, de temps de fer una
no,
altra?
No, no.
Més minuts, sisplau. Hashtag més minuts, Mary Jo. Gràcies.
Ja m'agradaria, però no tenim més minuts. Però de vida que m'has donat l'alegria del dia, Maria José.
Sí?
Enhorabona per la secció.
L'altra era molt bona, eh?
Ja ho sé, però quédatela, perquè això no prescriu, Maria José. Quédatela per un altre moment.
Vale, com la secció.
Bé?
Però els minuts, sí, eh? Ja tot, anirem tot. A judici pels minuts. Gràcies.
Fins aquí la repassada de l'actualitat, Maria José Mendoza. Ens escoltem al final del programa amb la nostra enquesta, sisplau. I vinga, nosaltres seguim endavant, que ens espera el llevat dins la pasta.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. El matí és...
Opinió.
El matí és...
Informació.
El matí és...
Entreteniment.
I ho tens tot, cada dia de dilluns a divendres, de 8 a 3 quarts de 2 del migdia, al matí a Ràdio Estel, amb Mercè Raga i Pol Marçà.
Posem el dia en solfa perquè no et perdis res.
Queda't amb nosaltres al matí a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Camins. I de moment, qui lleva el peso del partit, Carla? Tenim datos?
Doncs de moment el marcador és 0-0.
Sí.
Gràcies a Déu, perquè sabem que si hi hagués hagut gols, veient les estadístiques, molt probablement no seria per part del Barça.
El magazín del vespre a Ràdio Estel. Llevat dins la pasta.
És el moment del llevat dins la pasta, el nostre Equador de la setmana aquí al Camins, un espai que porten endavant des de la Pastoral Obrera de Catalunya i que cada setmana es posa en marxa per mirar d'aprofundir una realitat que ens toca a tots. De fet, l'estem tocant ara mateix, és la del món del treball. Abans que res, volem enviar-li una abraçada molt i molt forta a l'Àngela Rodríguez, la persona que habitualment ens ajuda a portar endavant aquest espai i que avui tampoc podrà ser amb nosaltres. Àngela, estem amb tu, pensem amb tu i molta força. Avui, per tant, de nou amb nosaltres el redactor del Setmanari Catalunya Cristiana, Joan Andreu Parra. Joan Andreu, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Benvingut al Camins de Nou. A veure, ajuda'ns, Joan Andreu, a endinsar-nos en el tema d'avui. Què ens expliques?
Doncs mireu, ja fa 8 anys que un grup nombrós d'organitzacions catalanes estan treballant de valent per crear el Centre Català d'Empresa i Drets Humans, amb l'objectiu d'aconseguir que aquests drets es respectin arreu del món, també per part de les grans empreses de matriu catalana. Recordem que a l'actualitat hi ha més de 3.000 empreses catalanes que operen a l'exterior, bé sigui de forma directa o mitjançant més de 7.500 filials. El darrer pas rellevant ha estat aquest 9 de febrer passat, en què el Parlament de Catalunya ha admès a tràmit la proposta de llei sobre la creació del Centre Català d'Empresa i Drets Humans.
I qui ens acompanya per posar aquest fil a l'agulla sobre tota aquesta temàtica, Joan Andreu?
Doncs sí, avui tenim el Dani Gómez Oliver i Casas. El Dani té un compromís obrer i cristià al moviment Acció Catòlica Obrera, de la Pastoral Obrera, i forma part també de l'equip tècnic de la FEDE.cat. En concret, ell està al capdavant dels eixos d'incidència institucional, empresa i drets humans i justícia ambiental.
Doncs ja el podem saludar. Dani Gómez Oliver, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
I benvingut aquí al Camins, al nostre espai llevat dins la pasta. Gràcies per atendre'ns i per parlar-nos durant uns minuts d'empresa i de drets humans.
Gràcies a vosaltres.
Des de la FEDE.cat, Organitzacions per a la Justícia Global, porteu anys, Dani, treballant per a la creació del Centre Català d'Empresa i Drets Humans. És una tasca que porteu ahí picant pedra a veure si pot sortir. Ens pots explicar aquest recorregut? Quines són les principals dificultats que esteu trobant per tirar-lo endavant?
Bé, les dificultats són que el que volem és que es creï un centre públic, és a dir, que sigui una potestat del govern, sigui un centre que el creï el propi govern i que és una demanda de la societat civil i hem de convèncer els nostres dirigents perquè el creïn, no? Nosaltres des de fa 8 anys vam veure la necessitat de que calia un centre d'aquestes característiques perquè treballem en molts països del sud global, on veiem que per més que fem molts projectes que són molt vàlids i molt interessants per fomentar el desenvolupament humà de les poblacions amb les que estem treballant i col·laborant des de fa anys, a vegades doncs, arriben multinacionals, empreses multinacionals, algunes de matriu catalana, que desmunten o destrossen o treballen en sentit contrari al que pretenem. No? Nosaltres el que volem és que el govern, que aposta per una política de cooperació internacional i aposta també per què es diu la coherència de política, és a dir, que tota l'acció que ells desenvolupen a l'exterior sigui coherent amb el respecte als drets humans, sigui en tots els vessants, no només en el que fa per relació a la cooperació internacional, sinó també amb la promoció i la internacionalització de l'empresa catalana.
Dani, les competències que hauria de tenir aquest centre quan es creés, quines serien?
Clar, nosaltres el que volem és que aquest centre pugui fer una cosa, és una cosa molt novedosa. Ja sempre que parlem amb membres del govern i del Parlament, amb qui estem treballant, com dieu bé, des de fa més de 8 anys, els diem que és un instrument molt novedor i, per tant, nosaltres fem una proposta, però que és de discussió. Però una de les coses que veiem que és clau, que hauria de tenir aquest centre, és que pogués rebre les queixes i les denúncies de les comunitats afectades, comunitats moltes vegades indígenes, a les que no se'ls respecta el seu dret a la terra, el seu dret a l'alimentació, el seu dret a l'aigua potable, moltes vegades, com dèiem, per aquesta acció d'empreses transnacionals que arriben i arrasen d'alguna manera sobre els seus territoris, doncs aquestes comunitats tinguin la capacitat de venir aquí a Catalunya i explicar el que està passant en els seus territoris. Això seria una cosa que és bastant principal, és a dir, que hi hagi una relació de les persones, de les comunitats afectades en relació al govern i que puguin venir a presentar la seva queixa i, òbviament, després el govern, si tinguéssim un equip de gent que estigués treballant en aquest centre, serien funcionaris públics, haurien de donar validesa o no, anant sobre terreny, fent algun tipus de peritatge i parlar amb totes les parts. Nosaltres, òbviament, estaríem encantats que també es parlessin amb les empreses que estan sobre terreny fent aquests impactes ambientals i socials i, per tant, doncs, que, d'alguna manera, el centre a la vegada o publiqués informes, validant o no, si aquestes queixes que tenen les comunitats amb les que treballen tenen raó de ser i, per tant, hi ha doncs, sospites de vulneracions de drets humans com nosaltres venim denunciant que és així.
Però, Dani, escolta, 8 anys amb aquesta iniciativa, conversant amb el govern, una iniciativa que, tal com ens expliques, ve a aportar solucions per tothom, realment, i no, que no està tancada, no, no assenyala amb el dit amb ningú, sinó que voleu escoltar a tothom i decidir, etc. Quina és la resposta del, de les autoritats? Per què no es posen en marxa per posar... Ja sé que no es pot fer del dia a la nit, no? Però, clar, durant 8 anys jo crec que hi ha hagut temps, no? De valorar.
I tant, això nosaltres és el que venim dient des de fa temps, i no només això, sinó que en aquest... Abans m'ho preguntaves tu, no, Joan? Hi ha hagut... hem fet molta feina d'incidència al Parlament, hi ha hagut 3 resolucions durant aquests anys, dues d'elles per unanimitat, és a dir, es van posar d'acord tots els partits de l'arc parlamentari en un moment en què sabem, doncs, si anem 18 anys enrere, ens estem anant a l'any 14-15, sabem que hem passat per anys molt difícils a nivell de consens, a nivell, doncs, del Parlament.
I continua,
ja ho sabem això, però que malgrat això hem aconseguit crear consens amb la majoria de partits polítics. De fet, la proposta de llei ve amb el suport de 5 de les 8 forces que representen el 80% dels escons, no? I per què no ens fan cas? Doncs, bueno, perquè costa molt fer entendre que el que es diu, que sembla a vegades impossible de pensar, no? Que hi ha empreses que estan vulnerant drets arreu, però vulnerant de manera greu, que no, les nostres no, les nostres això no ho fan. Això diuen ser empreses estrangeres, nord-americanes, canadenques o japoneses. En canvi, les catalanes no ho fan. Llavors, el que hem fet per poder-los convèncer, perquè clar, a vegades és complicat, no? Perquè clar, nosaltres el que sí que tenim, per sort, és el contacte amb les comunitats indígenes del sud, o comunitats camperoles, o és igual, les comunitats que siguin afectades, no? Perquè estic pensant en casos també que estan a Palestina, no? El que podem fer és portar-los al Parlament, i els hem convidat moltes vegades a aquestes comunitats a que visitin i que trepitgin, doncs, els despatxos del Parlament o del mateix govern, perquè siguin elles en primera persona les que expliquin el que està passant. No? Tot i així, se sensibilitzen, diuen sí, ho hem de fer, però clar, la correlació de forces que tenim, tot i que cada cop guanyem més suport social, com suposo que després podré explicar, doncs la correlació de forces encara no és prou com per convèncer, doncs, perquè per nosaltres en butxem per aquí, però podeu imaginar-vos que també, doncs, els empresaris catalans no volen aquesta llei, també, doncs, tenen el seu capacitat d'incidir en el govern i encara no els acabem de convèncer, tot i que també és veritat, i acabo amb això perquè puc fer més preguntes, estem també establint, perquè això ens ho han demanat des del govern i des del Parlament, els partits polítics, estem també obrint línies de diàleg amb els empresaris per dir-los realment si vosaltres ho esteu fent bé, no passarà res. Vull dir, si realment vosaltres dieu que esteu respectant els drets humans, doncs mai tindreu una queixa per part de ningú. Per tant, podreu operar tranquil·lament sense cap problema.
El refraner o espanyol, que m'encanta, és les coses de palacio van despacio.
Exacte, en aquest cas seria un exemple paradigmàtic.
I un exemple de mala praxi, perquè tu has dit, hem pensat en portar aquí un exemple ràpid de mala praxi, quin podria ser?
Mira, un molt, molt clar, que s'entén molt bé. Nosaltres, abans he dit que hem convidat a gent, nosaltres hem posat tot això en una pàgina web. Hem estudiat 15 casos en aquests 8 anys, que és la pàgina alertadh.org, alerta de drets humans, però dh.org. Hi ha 15 casos, explicaré només un, que és el cas de Renace. Renace és una...
Sí, ràpidament, sisplau, si no, se'ns escapa el temps.
Sí, no, és una empresa hidroelèctrica que darrere hi ha ACS, que és Florentino Pérez.
Home, gran amic del programa.
Exacte. Doncs aquesta hidroelèctrica, que són 5, realment és en un riu de Guatemala, que són 5 grans hidroelèctriques, s'ha fet sense la consulta prèvia, que és obligatòria. De fet, tant a Guatemala com a l'estat espanyol obliguen a que hi hagi una consulta prèvia a les comunitats afectades, en aquest cas comunitats indígenes, i per tant el que s'ha fet és fer la presa, són 5 preses que s'han fet, que ha obligat a desplaçar a moltíssimes comunitats de casa seva, llocs que són sagrats, llocs que són també per la societat el seu subsaniment, no?, d'alimentació, d'aigües, i aquestes mateixes comunitats han denunciat, i estem treballant amb elles, perquè tot aquest projecte, el que darrere, doncs, hi ha interessos espanyols, com és a casa de CS, doncs han pogut fer això sense haver consultat a les comunitats, no? Doncs d'alguna manera que es busqui com compensar aquestes poblacions, és que ara es pot compensar d'alguna manera, però si més no, que això no torni a passar en el futur. No?
M'estranya, perquè Florentino és un tio sensible. M'estranya que aquestes coses no les tingui present.
Dani, la FEDE.cat podríem dir que sou la tractora, no?, d'aquesta iniciativa, però, com deies, és una iniciativa que surt de la societat civil. Aquí hi ha tota una munió d'entitats, no?, més enllà dels suports polítics que heu pogut recollir al Parlament. Aquí qui destacaries, no?, entre els suports que esteu rebent?
Sí, aquí es pot dir, és la FEDE i és la Taula per Colòmbia, són dues entitats de segon nivell. La Taula per Colòmbia compartim l'espai, físicament estem al Raval, compartim el mateix edifici, i de fet el primer cas que vam aixecar d'aquests 15 és un cas que ens va presentar la Taula per Colòmbia a Bonaventura, no explicarem el cas que no hi ha temps, i entre les entitats que formen part de la Taula per Colòmbia i de la FEDE érem 150, són els que hem promogut la iniciativa, però amb els anys hem aconseguit que siguem més de 8.000 entitats les que estem presentant això. Aquí darrere hi ha, per explicar-ne algunes que potser la gent coneixerà els i sonarà més, és la sessió d'Economia Social de Catalunya, que agrupa doncs, la taula del tercer sector, a la xarxa d'Economia Solidària, entre d'altres grans plataformes d'entitats socials, i també doncs, tenim els sindicats majoritaris de Catalunya que ens donen suport, així com el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, que és un organisme on estan agrupats la majoria, per no dir tots, els ajuntaments que fan cooperació internacional a Catalunya. Per tant, hi ha una munió d'institucions, de sindicats, d'universitats, que també ens han donat suport, i d'entitats socials de tot àmbit a Catalunya que estan demanant al govern i al Parlament. En aquests moments estem en el Parlament, però també en el govern després, quan aquesta llei s'aprovi, perquè estem convençuts que s'aprovarà en aquesta legislatura, si ens ho han promès i ens ho els volem creure.
Esperem.
I un cop s'hagi creat la llei, després han de desenvolupar-lo, han de fer el reglament, posar diners i fer el pressupost i poder que el centre es pugui crear.
Com creieu que ha de ser la composició de la Junta del Centre per tal que realitzi els seus objectius?
Si nosaltres aquí el que demanàvem és que això és una cosa que està molt endavant. Nosaltres fem una proposta, com dèiem abans, és una proposta oberta que s'ha de debatre al Parlament. La nostra proposta és que sigui una composició mixta, que puguin formar part membres de la societat civil, membres del govern, si volen, membres també del Parlament, que sigui, per això, membres tant del que representen els poders públics com la societat civil, d'experts, de persones que siguin expertes en aquests temes. Hi ha moltíssima gent experta, catedràtics que no han estat assessorant, podrien ser membres. No posem qui ha de ser, això ja està clar que no ho ha de desenvolupar la llei, això segurament és el reglament, però sí que entenem que és important que sigui una composició mixta, que també hi siguem els actors de la societat civil que hem promogut, i sí que és veritat que entenem que els empresaris, que és un dels moments, una de les coses en les que no ens posem d'acord amb les cambres de comerç i amb Foment, etc., amb els que estem parlant, entenem que ells no han de formar part d'aquesta Junta de Govern perquè serien art i part, seria tan estrany com per nosaltres que presentem projectes, demanem subvencions al govern, és el moment de la subvenció que poguéssim formar part de la Junta de Valoració dels Projectes. No? Llavors, sí que creiem que pot haver-hi un consell assessor extern, i en el que poden estar, òbviament, doncs els representants, els empresaris, però anar a la Junta de Govern, que és qui haurà de decidir finalment si aquell cas té raó de ser investigat o no, o si ja s'ha investigat, si aquell informe es fa públic o no es fa públic, en cas que hi hagi hagut incidències del tema de matèria de denúncies de drets humans, doncs no entenem que les empreses hagin d'estar en la Junta de Govern.
Dani, en la tasca pedagògica que esteu fent, vam veure que heu fet recentment una jornada, el 21 d'abril passat, i allà un dels temes que vau abordar va ser la llei de diligència deguda.
Sí.
Ens pots explicar una mica de què va això?
És complicat fer-ho en un minut, però bueno, anirem molt ràpid.
Ànims!
No, és per la gent que coneix una mica com funciona el món empresarial, quan els acuses, ells després ràpidament tenen maneres, no? Tenen màrquetings i capacitats d'explicar-te que no, que ho fan molt bé, no? I segurament ens sona molt la responsabilitat social corporativa, la RSC.
Això sí.
Això ens sona, doncs, la diligència deguda seria un RSC 2.0. És una altra manera que tenen les... Després, aquí hi ha aquest debat que s'està produint a Catalunya, per sort no només s'està produint a Catalunya, s'està produint a nivell estatal, per això hi ha aquesta llei, però a nivell internacional, on hi ha un tractat a Nacions Unides que s'està debatent també des de fa molt de temps, perquè es creï un organisme que sigui vinculant, perquè les empreses respectin els drets humans. I llavors, la diligència deguda seria, com deia, una RSC 2.0, en el sentit de que són les empreses les que elles unilateralment decideixen on posen el llistó de respecte als drets humans. El que volem és que els governs, que estan obligats a que respecti els drets humans arreu i que tothom els respecti, obliguin a tothom a respectar els drets humans i que siguin els governs els qui posin el llistó, no que siguin les pròpies empreses que diguin, miri, aquí jo respectaré doncs, la no explotació infantil i aquí, però com sé que vulneraré drets ambientals, no els respectaré. Llavors, clar, si tu poses el teu llistó, després els governs no podran anar a dir-te a vostès que ha vulnerat drets ambientals, és que jo no vaig dir que no els vulneraria. Llavors, clar, és una trampa, d'alguna manera.
Dani, com tenim el grup de l'ACO en la teva vocació a favor de la justícia global, aquesta feina que fas a la FEDE?
A favor.
Home, suposo que sí, sí, sí. Mira, no ho hem parlat mai, això, però home, sí, no? L'espai és un espai, el grup de revisió de vida és un espai on podem, per sort, compartir moltes coses i compartir aquesta mirada de Jesús, no?, cap als més empobrits, cap a les persones més necessitades, i aquí és doncs, un treball que d'alguna manera el que busquem és significar la vida de les persones i el seu medi ambient, i d'alguna manera doncs, sí que podríem dir que és coherent amb el que fem al grup de revisió de vida.
El Dani Gómez Oliver forma part de l'equip tècnic de la FEDE.cat, en concret el trobem als eixos d'incidència institucional, empresa i drets humans i justícia ambiental, i avui ens ha acompanyat avui al Llevat dins la pasta per explicar-nos una mica la tasca d'aquest Centre Català d'Empresa i Drets Humans, que porta 8 anys picant pedra, però que en aquesta legislatura, eh?
A veure si ho aconseguiu,
perquè ja toca. Doncs moltes gràcies per visitar-nos,
Dani. Gràcies a vosaltres per invitar-nos.
Joan Andreu, si els nostres oients volen aprofundir una mica sobre el tema d'avui, com ho podem fer? Dóna'ns un parell d'inputs.
Un recurs ja el Dani ens l'ha dit, que és aquest web d'alertadh.org, que si l'obriu, doncs allà veureu situats en el mapa aquests 15 casos, no?, de vulneració de drets humans.
Sí.
I també hi ha un altre portal, que és omal.info, on hi ha articles, materials i informes sobre el tema d'empresa i drets humans. I us recomanem especialment el darrer informe que han fet sobre megaprojectes.
Doncs vinga, gràcies, Joan Andreu. Abans d'acabar, mirem cap a la doctrina de l'Església. Vinga, quin text heu buscat per
doncs,
avui?
Doncs Caritas in Veritate, del Papa Benet XVI, la número 36, ens diu el següent. L'activitat econòmica no pot resoldre tots els problemes socials ampliant sense més la lògica mercantil. Ha d'estar ordenada la consecució del bé comú, que és responsabilitat sobretot de la comunitat política. Per tant, s'ha de tenir present que separar la gestió econòmica, a la qual correspondria únicament produir riquesa, de l'acció política, que tindria el paper d'aconseguir la justícia mitjançant la redistribució, és causa de greus desequilibris.
I un apunt per l'agenda molt ràpidament. Aquest proper diumenge 12 de juny a Montserrat, l'OAC celebra l'acte Memòria Agraïda, amb què faran la cloenda del 75è aniversari d'aquest moviment. Gràcies, Joan Andreu. Fins aquí el Llevat dins la pasta.
Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve. Nosaltres, que ja recollim. María José Mendoza, bona vesprada de nou.
Bona vesprada de nou.
Teníem una pregunta tuitera que ha dit la parròquia.
Sí, sou lectors de còmics?
A veure, què diuen, que sí o que no?
Amb el 17% sí, de manga. Amb el 33% sí, d'humor. I la guanyadora amb el 50% no gaire la veritat.
No gaire la veritat? Doncs això ho hem de solucionar, eh? Sobretot amb el còmic de 6 que ens han presentat aquests amics, que han estat
aquest
molt
sí.
Bé.
Aquest però sí, però jo soc més de novel·les, eh?
Tu ets més de novel·les, María
sí,
José?
Sí, romàntiques. No, còmics... Sí.
Moltes gràcies, María José Mendoza.
A tu sempre hashtag vinga. Més minuts per la Mary Jo.
A punt d'arribar. Ai, és que ja no puc ni parlar. Ai, Paula, puja'm la música. A punt d'arribar a les 9 de la nit, capítol tropecientos de camins amb un home que riu molt allà al control tècnic, riu molt, s'ho passa bé. Pau Massip a la producció, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa, una dona pluriempleada que ens fa una enquesta, que ens fa les xarxes, que ens fa vídeos, María José Mendoza, les regnes de les xarxes socials i la clau de tot plegat. Paula Moreno a les vies de soia, al muntatge musical. Ara mateix us informaran la Carla i el Pere i Carla, en busca del Pulitzer. No defalliran tampoc fins a aconseguir-lo. Salutació especial pels que s'escolteu a la repetició de les 6 del matí. Ja és dijous, bandidos, si ho teniu fet aquesta setmana, la teniu feta, que és molt curta. I per als del directe, moltes gràcies per seguir-nos, per triar-nos, per fer-nos costat en aquesta petita bogeria que és Camins. Bueno, José, què? Faràcia, el que dic.
Per en camins, seguiu-nos.
No, espera, que encara no t'ho hem preguntat. No vulguis avançar-te. Cada cosa al seu ritme. Demà, nou tutti frutti, nou plat combinat, nova Macedònia de la ràdio. Per tant, què farem demà, María José? Ara
camins, un moment. Seguiu-nos.
Seguiu-nos i cuideu-vos. Bona nit.
Quan acaba el dia, comencen els camins.